Un programa patrocinat per Diputació de Barcelona, xarxa de municipis.
Bon vespre a tothom. Quan parlem de Manuel Vázquez Montalbán, sovint pensem en el novel·lista, el creador de sèries policíaques, el memorialista generacional, el reporter, el periodista, i oblidem moltes vegades que, primer de tot i sobretot, pensem que és un poeta. Per parlar de la seva poesia, aquí el professor, aquí Manuel Rico, ha dedicat aquest assaig recent, a Memòria, Deseo i Compassión, tenim amb nosaltres avui al plató del Saló de Lectura a Manuel Vázquez Montalbán, a qui presentaré d'aquí endavant com a poeta. Bona nit. Bona nit. Josep Maria Castellet, a la introducció d'aquest volum que recull la seva obra poètica entre l'any 63 i l'any 90, conta una anècdota que em sembla molt reveladora. Ell explica que un congrés, un seminari que celebrava Sitges l'any 85, que estava Manuel Vázquez Montalbán i dos filòsofs italians, que ell, molt piadosament, no diu el nom... ens els imaginem, perquè com es descriu, però no deia els noms. Em sembla que un moment donat de la conversa ells estaven una mica, l'emprenyaven amb certes disquisicions, i vostè es va girar cap a ell i els va dir: mire usted, jo soy un poeta. Què volia dir exactament?
Bé, és que jo vaig començar a fer un discurs de crítica de la modernitat, però dient que feia falta tenir en compte els fets històrics, no? I que no es podia fer teoria de la modernitat i de la realitat sense tenir en compte les causes, no? I ells venien ja amb un discurs de pensiero débil, no? De pensament dèbil. I van ser molt dogmàtics, molt sectaris. Finalment ja vaig pensar que s'ha acabat el bròquil, no? I vaig dir: mire, vostès són filòsofs i jo soy poeta. Ja.
Però se volia reivindicar d'alguna manera una certa innocència, una certa
no, llibertat... No, innocència res. Era potser una estructura lingüística de relació pensament-llengua diferent, i a més que no tenia per què tenir com un clixé fixe i parlar en funció d'aquell clixé. No? En la meva exposició, més aviat, havia tractat de parlar de la caiguda dels clixés i llavors de la possibilitat de trobar una nova manera d'entendre la gent. Però tenia en compte que estàvem fent història i que els fets històrics tenien importància i produïen morts i produïen desfetes. I ells no, ells venien amb un discurs molt com... lleuger, aquesta seria la paraula, no? De banalitzar una mica la realitat, desfer la importància del saber històric, i a mi em semblava això molt dur, perquè s'està, una de les dels objectius culturals més clars de la dreta ha estat crear una història sense culpables.
Des de que Hölderlin va fer aquell vers, algo així, per què poetes en temps de misèria, jo crec que tots els poetes, vostès alguna vegada s'han mirat en aquest mirall i han intentat respondre el per què, sí, dels poetes, quina necessitat tenim.
Nosaltres no tant, érem una miqueta més cínics que els d'abans, perquè havien nascut després, no? I 100 anys després de Hölderlin ja pot ser una mica més cínic. Però alguns poetes quasi bé, no contemporanis, però dels més grans, diuen: que tiempos estos en los que no podemos escribir en perfecto centecasílabos. Això és una exclamació de Celaya, no? Que és un excel·lent poeta, d'altra banda, no? O Bertolt Brecht demana perdó perquè no han pogut ser amables. Nosaltres, els combatents històrics, no han pogut ser amables. Bueno, això està bé, però demanar excuses per escriure poesia em sembla una bajarada, no? I a més, nosaltres, a la nostra promoció universitària dels anys de repressió franquista sobre la universitat, teníem una experiència molt curiosa, i és que la gent que tenia molta por de ficar-se en llibres polítics, o invitaves a una lectura poètica de Blas de Tero, o llegies una antologia de poetes una mica greus contra el règim, i llavors la gent venia. I un dia es farà això, una història de com molts poetes que més aviat prohibits o lleugerament tolerats van tenir un paper important en la recuperació d'una certa ideologia crítica.
Com he dit en aquesta petita introducció que he fet, vostè és molt conegut com a novel·lista, com a assagista, periodista, però en canvi la seva poesia sembla que pateixi potser l'èxit que ha tingut vostè en altres gèneres.
No existeixen, només cada país accepta un o dos poetes nacionals, no? I inclús després això significa que això costa la vida dels anteriors. Per exemple, a Catalunya tothom parla de Martí Pol, i qui parla de l'Espriu, no? O qui parla de Pere Quart. Això no vol dir que siguin pitjors, és que són grans poetes, però el mercat de la curiositat de la societat literària no dona permès. no? I llavors ja amb un poeta o dos ja està bé. Dins del mercat de la poesia, el poeta més, jo crec que té més públic ara a Espanya és Benedetti, per exemple, que és un poeta uruguaià, no? I fins que Benedetti s'ha quedat pràcticament sol com a membre d'una generació de clàssics, doncs l'Alberti podia competir en aquesta direcció, però mai una societat literària accepta massa poetes. És que no és una mercaderia, no?
El Manuel Rico, en aquest assaig sobre la seva obra poètica, en algun moment arriba a dir que vostè ha patit una conspiració de silenci, diu ell. Jo no sé si vostè...
Bueno, una miqueta sí, pagues una mica l'èxit social i econòmic de la novel·la, no? Que és l'única mercaderia que pot tenir això, que pot tenir un èxit social i econòmic. En segon lloc, estic present a la premsa diària, el qual vol dir que puc emprenyar moltes vegades a moltíssima gent, no? Perquè el fet només d'opinar i d'opinar críticament ja et crees una animadversió i també et crees molts fidels, no? Però això és evident que va en contra de l'imaginari del poeta, no? I a més tinc un imaginari molt variat, no? La gent ja té prou feines per recordar que jo escric novel·les. Si a més ha de recordar que soc periodista, que soc pare de família, que tinc un net i que sé francès, doncs ja és massa, no és heterogènic amb el públic.
Volia fer una mica, anar cap endarrere i parlar. Vostè, del naixement d'aquesta consciència poètica, quin moment vostè es dona compte que el llenguatge no té només una vessant utilitària, sinó que té un component màgic, no?
Això és una reflexió que ja ve més tard, no? S'escriu poemes quan s'és un adolescent, no?
Però llavors... inclús, perdoni, abans d'escriure aquests poemes, hi ha un moment els nens que es donen compte que les paraules tenen un valor màgic.
Tenen un valor de que són un material molt fràgil, però capaç de construir realitats alternatives. I normalment la gent que comença a escriure és perquè no està content amb la seva realitat. Per això comencen els adolescents, no? Ara, si continua escrivint poemes després dels 20 anys, és molt probable que vulgui ser poeta, no? Perquè, i no solament un adolescent sensible, no? Encara que l'adolescent de Dostoievski té 30 anys i pico, no? I si aquests poemes els ensenyes a algú que té un cert criteri i et diu, mira, això no està malament, llavors quan dius, bueno, mama, com diu la Concha Velasco, quiero ser artista, no? Pues mama, quiero ser poeta.
I vostè recorda els versos que escrivia quan volia ser poeta o una mica abans? De què parlava, no? Qui volia ser vostè com a poeta?
Amorosos, de melanconia personal, de rebuig del món, tot això, com és lògic, no? Amb unes referències culturals literàries molt febles. Després em va arribar el primer any de la universitat l'impacte del realisme social dels poetes com Blas Otero, Celaya i companyia, i després l'impacte de l'Escola de Barcelona, no? I en aquest trànsit jo vaig deixar llegir els meus poemes a dos estudiants més grans que eren del meu barri, per això jo potser els hi tenia confiança, que eren Joaquim Marco i Sergio Besser, que avui són catedràtics de la universitat, i em van dir que això, que estava bastant bé, no? I després em vaig atrevir a donar-los al Valverde, que era professor i havia creat un seminari d'escriptura per uns quants estudiants que ell veia que tenia certes possibilitats. I quan el Valverde em va dir que allò estava bastant bé, vaig pensar, seràs poeta.
La seva poesia es defineix sovint com poesia autobiogràfica. Vostè ha dit, per exemple, que la seva poesia és una arqueologia sentimental, que és la confessió de les ruïnes que hi ha en uno mismo. Però quan dèiem que la seva poesia autobiogràfica tampoc... No volem enganyar ningú, no volem dir que la gent llegint aquesta poesia tinguin una història de Manuel Vázquez Montalbán.
Jo estic en contra, per exemple, de la poesia confessional. Només es poden establir algunes variants, no? Per exemple, el Miguel Hernández confessional arriba a ser un gran poeta, no? En canvi, bona part de la poesia confessional és dolenta, no? Això ho va ensenyar Jaime Gil de Viedmar. En canvi, Jaime Gil de Viedma, segons com, és un poeta confessional, però des d'una creació per mi genial, i és pensar que el poeta és un personatge. Llavors ell pensa, jo com a poeta sóc un personatge i no sóc estrictament el senyor que surto al carrer d'identitat. I com a tal personatge jo puc llavors arribar a unes confessions que són del personatge, no estrictament meves, no? I en aquest sentit es pot acceptar una certa poesia autobiogràfica, no? Però sense acabar amb l'impudor de parlar de les coses més immediates, de la teva mare, del teu pare, de la teva... Això, per escriure un bon poema de la teva mare o del teu pare, s'ha de ser un poeta genial.
Però vostè, la seva mare, per exemple, és un dels...
No, jo parlo d'un personatge...
Parla d'un personatge també...
Sí, que és... Que li va tocar la Guerra Civil i va patir les conseqüències. Però no és un personatge estrictament individual, és un personatge bastant coral, no? Que molts aspectes de la sèrie van canviar per aquest fet. I tota la seva mitologia es va destruir, la mitologia de joventut. És el problema de... Si a nosaltres sabem que caigués a sobre una guerra com la Iugoslàvia, ens quedarien com paralitzats inicialment, i després hauríem de fer front a aquest repte, no? A la gent d'Espanya i de Catalunya, a la que li va caure a sobre el repte de la Guerra Civil, es van trobar que després havien de trobar unes conseqüències que no sempre estaven a la mida del seu projecte personal.
Sí, m'agradaria reconstruir una mica la seqüència de la carrera poètica dels seus llibres. El primer el va escriure vostè, Una educació sentimental, el va escriure vostè als anys 60, entre el 62 i el 63, a un lloc, en principi, poc propici per la poesia, com era la presó de Lleida.
A Espanya ha estat un lloc magnífic per la poesia, perquè José Hierro, Miguel Hernández i un grapat de poetes des de la generació Blanco-White fins a la nostra va escriure la presó, no? Sí, és un llibre. I jo havia escrit primer un llibre, i quan em van ficar a la presó el van enviar per un premi literari al Rodo Ibérico. Afortunadament va arribar tard, no? Perquè era un llibre dolentíssim. I García Hortelano, que era jurat, em va estar fent xantatge durant molts anys dient-me que s'importava malament editaria aquest llibre, no? I perquè era l'únic que tenia l'original, perquè ja havia tret aquest llibre de la presó en condicions molt difícils. Afortunadament, abans de morir em va donar l'original.
Com es deia aquest llibre? Això ho podem saber.
No ho vull recordar. Sempre s'espera un verano, una conya d'aquesta.
I ja estava escrita la presó de Lleida?
El vaig acabar allà amb apunts que vaig ficar, que em van ficar com si fossin apunts de literatura. Vaig acabar el llibre, vaig treure de seguida a veure si arribava al Rodo Ibérico, i va arribar tard, però s'ho va quedar com un xantatge.
García Hortelano, però es va comportar com un cavaller després, no?
Es va comportar com un cavaller. Molt massa tard, no? Em va fer patir 20 anys, però finalment se m'ho va...
En aquesta mateixa presó de Lleida, vostè va escriure l'altre, el segon llibre, no? Movimientos sin éxito. Sí. Va ser una època fecunda, no?
Molt fecunda. I una part de Coplas a la muerte de mentira era quasi bé tot. Van quedar moltes coses que no anaven bé. I llavors, pràcticament tres llibres van ser escrits allà, no? I després treballats i canviats, perquè quan vaig sortir vaig tractar de publicar una educació sentimental per problemes de censura primer i després de diners, no es va poder publicar fins a l'any 67, no? I a la segona edició, immediatament, ja l'editor Batlló va incluir uns poemes nous que jo havia publicat, sobretot sobre el tema del consum.
Quan estava a la presó i escrivia aquests poemes, tenia algú amb qui parlar? Vull dir, abans ens parlava de Sergio Besser o de Joaquín Marco, que li anaven donant una mica...
No, va ser una cosa més curiosa, no? És a dir, a la Model hi havia moltíssima gent, però després, com eren estudiants encara i pensaven que no devíem tenir contacte amb els polítics de Burgos o de Cáceres o dels penals més durs, ens van portar a la presó de Lleida. I llavors els únics quatre polítics, que eren quatre estudiants, el més gran era Clotes, el més petit Fullà, que estaven entre els 22 i els 19 anys, no? I llavors aquest grup era com un grup molt curiós, perquè era un economista, Martí Capdevila, Clotes, que ara és el director de la Fundació Pablo Iglesias, després estava... I Clotes volia ser castellet, o sigui, quan volia créixer i ser castellet, o sigui, un crític literari. Llavors, per mi era com tenir un crític de càmera, no? No de càmera, de cel·la, però vull dir que cada dia jo li podia ensenyar el poema nou, com l'havia corregit, i això va ser per mi extraordinari, va ser molt, molt, molt important.
A mi una cosa que he estat repassant les circumstàncies d'aquest descobriment de la seva forma poètica, he trobat una cosa que m'agradaria que ens expliqués. Vostè diu que llegint Pasolini va trobar un escrit de Pasolini dient que els marxistes tenien dret a la irracionalitat.
Aquest va ser un dels descobriments. Pasolini va publicar un article molt interessant a la revista Ulisse, que era en una època d'un esplendor cultural italià fabulós. I per una sèrie de factors, que jo sabia més o menys l'italià, que tenia una amiga molt íntima a Itàlia, que acabava de ser la meva traductora, una jueva barcelonina que viu a Itàlia fa molts anys. Jo tenia una gran connexió com el que s'estava fent en aquell moment a Itàlia. I vaig llegir aquest article de Pasolini, que era revolucionari completament, inclús des d'una perspectiva marxista, no? Perquè venia a dir que el racionalisme era una cosa massa important com per deixar-ho a les mans de la burgesia. I això lligat amb la lectura de Galvano de la Volpe, que va ser un teòric que va modificar una visió massa ideologista i política de la literatura, doncs em va servir de molt per sortir de la possible tentació d'un realisme social, no, d'una poesia anomenada social.
Anem a veure, Pere Ginferrer vol li fa una pregunta i recorda circumstàncies de l'edició del seu primer llibre que m'agradaria que repasséssim.
Hola, Manolo. Siempre hablo contigo en castellano y así te hablaré ahora también. Ya sabes que he sido muy devoto lector de tu poesía y de modo pintoresco hasta una vez la financié, en parte por lo menos. Un par de preguntas si te puedo hacer. A una no conozco ya la respuesta yo, el público no. ¿Por qué no te has decidido nunca a publicar, aunque sea un caso único y una experiencia aparte, aquel libro de poesía en catalán tuyo que yo leí hace muchos años? Otra, más general, más de fondo. ¿Cuál es para ti hoy la aplicación de aquella palabra de Lotre Amor en la que tanto hemos creído? La poesía debe ser hecha por todos, no por uno.
Bé, són dues sí. Preguntes. Què passa amb aquest llibre en català?
El meu llibre, quan va arribar el moment en què es va poder editar, vaig jo a l'editor, que es guanyava la vida treballant en una fàbrica de crema de sabates, Búfalo, doncs no tenia calés per editar el llibre, no? I llavors Ginferrer va guanyar el Premi Nacional de Poesia, amb Art del Mar, i una part del premi se la va quedar l'editor i va significar la possibilitat de publicar el meu primer llibre, que era Una educació sentimental. Les dues puntes que ha fet, la
sí,
primera però era...
Parla d'un llibre en català que ell va llegir...
Sí,
a veure
no era un llibre
dia...
tot, era un poema que es deia... És que el títol ja era prou important perquè és un llibre dels anys 60 i el títol era Nosotros los charnegos. I clar, en un llibre escrit molt poc després de llegir Nosotros valencianos, Nosotros valencians de fuster, doncs era una provocació publicar a l'època. Després el vaig tornar a llegir i vaig pensar que no era massa bo.
I després parla d'aquesta frase de L'Autremont, diu que la poesia ha d'estar escrita per tots.
Sí, en aquest sentit implica que el poeta, en el moment en què concreta tot un patrimoni lingüístic, de fet està concretant el llenguatge de moltíssima gent, no? Està concretant elaboracions, símbols, mites, referents, que moltíssima gent ha elaborat al llarg dels segles. I ell solament és, en un moment determinat d'aquesta evolució del patrimoni lingüístic, patrimoni verbal, una persona que fa una selecció. Per això es pot dir que està feta per tots.
Repassant aquests dies els seus poemes, hi ha una cosa que estan presents ja des del primer llibre, des d'Una educació sentimental. La primera és aquesta importància de la ciutat, que és, bàsicament es pot definir molt ràpidament dient poesia urbana. Poesia autobiogràfica, en dit abans, i poesia urbana.
Sí, en canvi, pensi vostè que un llibre que meu, que no surt amb aquesta... amb aquestes obres completes perquè està publicat després Ciutat. És un llibre que parla de moltes ciutats i no d'una ciutat estrictament urbana, no? Parla de la ciutat del bé, de la ciutat del mal, fent una caricatura de la divisió de Sant Agustí, parla de les ciutats simbòliques, de les set ciutats simbòliques, és a dir, és un llibre amb el qual el terme ciutat és més bé àmbit, no? Àmbit de convivència, de cohabitació, de trobar el teu territori, també de territori, no? Territori. Tampoc un territori físic, pot ser el territori de la memòria, la ciutat de la memòria, la ciutat del desig, no? I aquesta temàtica l'he portat des de tots els meus poemes fins a una musical que vaig escriure, això, aquest xer en català per Dagoll de Gom, que
Flor de nit.
I que hi havia una balada dedicada a la ciutat del desig i de la memòria, que era Barcelona, no? Des d'altre punt de vista també parlo d'una ciutat concreta que és la meva, que és la ciutat que jo que va significar una part important el territori de la meva educació, no? Allà on aquell territori que marques com un animal i saps que aquell és el teu territori i on saps que vas aprendre una cosa o altra i que un determinat paisatge urbà significa una part de la teva vida o de persones que recordes, no? Per això és important per mi la ciutat.
Però mai diu el nom Barcelona. Sembla que un moment diu la ciutat condal,
sí, no,
però mai cita la ciutat.
No, en un cas en Praga, que en realitat s'hauria de dir Barcelona, no? Perquè la gent ho ha interpretat massa com una denúncia de la invasió soviètica de Praga, que també era això, no? Però era una descripció de la ciutat ocupada, no? I a més de la ciutat, que en aquest sentit es complau una mica del seu victimisme, no? I llavors l'estatut de ciutadà dins d'aquesta ciutat, què vol dir, no? La sensació de, per un escriptor en castellà, de pertànyer a una espècie de món jueu, no? Que escriu amb la llengua dels ocupadors, no? dels que ocupen la ciutat, també apareix en aquest llibre. O sigui, que sí, hi ha elements que poden invitar a una concreció de la ciutat, però sempre rebutjant la possibilitat d'una excessiva identificació, perquè això limitaria la interpretació del llibre, no? Limitaria la lectura mateixa del llibre.
A mi, de tota manera, el que em donava la sensació és que vostè havia estat algú que passejava molt. Aquesta sensació d'algú que passeja molt i que s'ho mira tot i que pren, sí, quasi, no, són quasi cròniques.
Vaig dir el que jo dic de visita d'inspecció, a veure què està fent l'Ajuntament aquest en una zona, si una zona que en un moment determinat la descobreixen i la creen, després la poden abandonar. I l'evolució de la ciutat m'impressiona molt, perquè clar, estic assistint a coses que quan jo era petit pensava que eren quasi bé quimèriques, quan els meus pares o la gent de la meva família deia no, per aquí passava un tramvia que després no sé què i tal, i penso que, bueno, aquesta gent està somiant truites, i no és veritat. Canvien la ciutat, i el canviant del paisatge s'està emportant bona part de la teva vida. Jo quan vaig al barri xino de 7 a 5 em quedo esgarrifat, perquè ja no són els cinemes als que jo vaig anar, ni el Padró, ni l'Argentina, no hi ha el col·legi on jo hi anava, ara és el carrer Marioli Campany, etcètera. El Colmado, que va començar ja a comprar Carballo pernils a la primera novel·la, tampoc existeix. El carrer on jo vaig conèixer a Joaquim Marco, vivia al carrer Aurora, és ara l'Arambla del Raval. Bueno, i això s'ha acabat. Llavors, com vaig allà, és com si m'haguessin canviat els punts cardinals. I no és una qüestió de nostàlgia, pensar, no, quin barri tan magnífic, era un barri terrible, no? I molt dur viure amb ell, no? I això, l'Amor 14, que és el mateix barri, també un dia ho va reconèixer, no? Però sí que t'han destruït els teus referents, no? I els teus punts, no d'identificació, d'orientació. Per mi, no trobar el Padró és un drama, no?
El cinema Padró.
Clar, perquè és que allà vaig veure per primera vegada, vaig conèixer la Rita Hayworth, i des de Rita Hayworth, no sé, que al límit dels anys 60, no sé qui, però vull dir que està lligat completament a la meva educació eròtica, sentimental, ideològica, en molts aspectes. Jo recordo una sessió al Padró, que jo era petit, i vam fer Casablanca, no? I l'escena amb la que canten la Marsellesa, que era un himne prohibit a Espanya, molta gent del cinema plorava, perquè eren aquests topos del franquisme, no?, que estaven amagats, i havien amagat la seva ideologia. Total, feia 7 o 8 anys que havia acabat la Guerra Civil, i va sortir una angoixa col·lectiva extraordinària.
Això potser li podrà explicar el seu net, no?, si era part de les coses que...
Ui, serà tan difícil explicar tot això. La misèria del franquisme és tan difícil d'explicar, no? Està tan carregada de la part de brutalitat, de sang, i d'altra part de mediocritat, no? Perquè almenys el Hitler i el Mussolini, quan feien teatre, imitaven a la Eleonora Duce o imitaven a la Sala Bernard, no? I aquest imitava qualsevol cantant de Banderita Torres Roja, Banderita Torres Gualda, no? Era un dictador d'una crueltat barrejada a la mediocritat.
Estàvem parlant d'aquest barri que va desapareixent. Hi ha una companya seva, poeta de promoció, una amiga seva, que també és veïna d'aquest barri i que li adreça unes preguntes. Ana Maria Moix, per favor.
Moltes vegades he llegit amb declaracions en les teves de que quedaven un, dos, tres històries de la sèrie del Pepe Carvalho i que després pensaves deixar-me. En canvi, mai he llegit tot el sentit de que tenies un llibre de poemes pendent i que després deixaries la poesia. Mai he llegit cap declaració teva dient que no escriuries més poesia, encara que no els teus llibres doncs apareixen molt del tant en quant, amb menys curiositat dels que els que llegim ens agradarien. Però bé, amb aquestes declaracions el que et volia preguntar és, tu creus que un escriptor pot deixar de ser novel·lista, però un poeta pot deixar de ser poeta?
Sí, jo crec que sí. I el Jaime Gil tenia una frase magnífica quan deia que la, que la poesia l'havia abandonat, no?
L'havia abandonat a ell, no?
A ell, no a ell la poesia, no? I això pot passar, no? I moltes vegades penses, bueno, ja s'ha acabat, aquesta història s'ha acabat, no? I de sobte, tres anys després, notes altra vegada la voluntat. Jo vaig dir que acabaria en Carballo perquè considerava que per les característiques del personatge no podia aguantar en arribar a una certa edat, no? No, un no es pot imaginar a partir d'uns anys a Carballo fent d'atleta sexual japonès o fent d'atleta d'arts marcials, no? I en aquest sentit vaig pensar que tenia un límit. El que passa és que em serveix molt per un determinat tipus d'escriptura que jo necessito i que m'encanta, i és la descripció de la crònica, del temps, no? Del temps que passa històric lligat al temps biològic del personatge. Llavors, el més probable, jo ara estic escrivint Milenio, que és la volta al món, i en aquest sentit el seu acomiadament com a inspector privat, com a... fa una volta al món amb el scooter, però penso que pot tenir altra versió, no? Amb la darrera novel·la que he publicat fins ara, L'Hombre de mi vida, el feia aparèixer com a aspirant a espia del Pujol, no? Com si la Generalitat necessités un servei d'informació, com el té el PNV des de la Guerra Civil, i el Pujol volés muntar, encara que no... que ningú sapigués que era ell, directament un servei d'informació. I Carballo, com havia estat a la CIA, el convoca, però no surt massa bé. No sé si en el futur serà un espia d'aquest que es podria anomenar, qualificar com de postmoderns.
Però si no, sempre que podria deixar el Carballo congelat amb la seva edat, com
també,
va ser, per exemple...
Sí, ho podria deixar congelat. Sé que haig d'escriure un parell de llibres sobre el Carballo, que són quasi els períodes dels quals no he parlat mai, no? Que un seria als anys 60, quan després de matar Kennedy, a veure què fa aquest senyor, no? I la seva infància. El de la infància és un llibre que penso escriure molt de temps per davant, no? Que es diu La infància del detective privado.
Ja té el nom.
Ja té nom. I l'altre, també, l'altre de la seva època de pseudoterrorista i tal, es diu Maria Hitler. I es basa en un relat que vaig escriure per la ràdio fa molts anys i que té molt de profit per explicar als anys 60 de Carballo, no? I a lo millor escric La balada de la càrcel de Aridel, que és la vivència carcelària de Carballo. Però clar, això està al límit del que és una novel·la policial, que és el que no és una novel·la policial.
Tornant a la seva poesia, una constatació també és que des del principi vostè té un estil que podíem, no sé, denominar esponja. Vostè inclueix tot tipus de materials, hi ha cites de l'alta cultura, allò que ara en diuen intertextualitat, a vegades per amagar certes pràctiques diuen intertextualitat, però hi ha eslògans publicitaris, hi ha lletres de cançons... Com va arribar vostè a configurar aquest estil? Això com s'hi arriba?
Sí, bueno, primer contesto una pregunta que no he contestat a la Mos. No, jo no puc deixar la poesia, o millor alguna vegada em deixarà a mi, no? Perquè tant necessito aquesta prova, aquesta dialèctica tan crua, entre l'escriptor i la paraula nua. Jo moltes vegades he explicat la diferència que hi ha entre un novel·lista que pot tenir una troballa magnífica, uns personatges magnífics, i això li aguanta la novel·la, no? O una història boníssima, això també aguanta la novel·la. Una estratègia narrativa molt sorprenent també aguanta la novel·la. I després el llenguatge, no? Però és que un poeta, no? Un poeta és com un caixista d'impremta que amb unes pinces vas collint paraula per paraula. I aquest exercici per un escriptor, almenys per mi, que tinc vocació no tant de prolífic com de polifacètic, o d'escriptor orquestra, no? Doncs a mi m'interessa molt. A mi de tant en tant trobar altra vegada aquella sensació quasi bé iniciàtica en relació amb la llengua, de cercar la paraula adequada, que al mateix temps és una paraula única, però que estableix un joc polisèmic en totes les altres, a mi per això és obligatori.
Però vostè fa esborralls dels poemes?
Molts. Com... I sempre l'escric a mà, la poesia.
I es documenta, no? També, com...
També, segons el tema, documento. Quan escric novel·les, moltes vegades, estic gairebé dos anys documentant-me després que escric la novel·la, com el cas dels Borges, no? O el del Franco, de l'antografia del general Franco. Però en el cas de la poesia, hi ha moltes redaccions prèvies, no?, abans de publicar-la.
Jo li preguntava per aquest estil seu esponja, no?, que no rebutja cap recurs...
Sí, no, perquè de fet està tot el que jo escric, no? Castellet, en la introducció a la primera edició de Les Compertes, diu que hi ha una relació entre la meva escriptura com a poeta, la meva escriptura com a cronista de premsa, o com a columnista i com a novel·lista. I és veritat. És a dir, jo sóc un mestís social, cultural. Llavors, ser un mestís implica que a la meva formació, a l'hora d'acumular material i d'arribar a un codi personal lingüístic, té tanta influència Conchita Piquel com, per exemple, el Lefebvre o la o Gramsci o Ortega y Gasset. Per què? Perquè per les meves arrels culturals, escoltar una cançó de la Piquel o un bolero del Machín significava en rebre informació i rebre una proposta de conducta i de sentimentalitat que per mi era necessària. No era una broma cultural, no era un producte de culture camp. Per mi era és a dir, un material literari i emocional que jo necessitava.
Era veritat,
artístic, per vostè. De veritat, no? Quan jo escolto una cançó com No te mires en el río de Rafael de León, és la variant popular del romanç anònimo de Lorca com a poesia culta. Per què una cançó que significava la mort absoluta, irracional, l'aigua com a instrument de mort, que és una imatge surrealista fonamental, per què va ser la primera del hit parell de l'any 47? La més escoltada. Per què? Perquè la gent la necessitava, aquella cançó, sobretot gent que havia fet la Guerra Civil, que sabia el que significava la mort brutal i absurda i que, per tant, podia entendre, o entendre no, fer seu el missatge d'aquella cançó. Per tot això, jo defenso la necessitat de la cultura mestissa. A més, llegir un poeta tan cool i tan hermètic com R. Pound, un vaig veure que utilitzava de tant en tant el jeroglífic egipci. I quan contemples el jeroglífic egipci als poemes de Pound, segur que si no saps, si no és un egiptòleg, doncs és impossible que entenguis allò. Però saps que t'està obrint una finestra a un altre imaginari. I per mi, quan utilitzes això que ara es diu intertextualitat, no? Que moltes vegades és la coartada per fer plagis, però vull dir que la intertextualitat estàs fent incorporar a la teva obra coses que ja s'han dit i d'altra banda, no pisparles, i d'altra banda estàs obrint finestres a altra interpretació, a altre sentit del text. I a mi això em sembla que és una aportació de la cultura contemporània i que comencen ja els poetes a començaments de segle. Eliot és un home que està utilitzant contínuament fragments religiosos i el gran descobridor d'aquest contingut religiós hermètic d'Eliot va ser aparentment un erudit, que va ser Curtius, un gran erudit de l'edat mitjana, i que és un dels lectors millors que té la literatura contemporània als anys 20. Va fer anàlisis d'Eliot o anàlisis de, com es diu, Hermann Hesse, escriptors contemporanis extraordinaris, amb un instrument d'anàlisi literari d'un mitjavalista, no? Però que tenia una capacitat de descodificar extraordinari. I va ser ell el que es va donar d'aquest collage de textos religiosos que havia practicat moltes vegades Eliot.
Acaba de citar Josep Maria Castellet. Ell també té una pregunta per fer-li, si li sembla bé.
Correcte.
Manolo, a raíz de la conversación que tuvimos cuando apareció la edición crítica de La Hora del Lector, yo creo que recogías en el escrito que hiciste sobre esta conversación, que yo ya estaba de vuelta de muchos entusiasmos y evidentemente de muchas cosas en las que en un momento determinado, más o menos jóvenes, todos habíamos intervenido, sin perder, de todos modos, las ganas de la denuncia de ciertas cosas que estaban sucediendo. A mí me gustaría hacerte una pregunta, tú que eres un hombre que no solo escribes y opinas de política, con frecuencia en los periódicos, en las revistas, etcétera, sino que también en el conjunto de tu obra, de tu obra novelística, de tu obra poética incluso, de tu obra de ensayo, ¿cómo se puede soportar una situación como la que estamos viviendo hoy, en la que cada día acontecen cosas distintas que son todas ellas brutalidades desenfrenadas y que acaban confirmando como una especie de mundo surrealista y alocado, más o menos lleno de sangre, por decirlo de la manera más cruda, ¿no? ¿Cómo resistes esta capacidad para poder tener una respuesta, por un lado cotidiana y por un lado pues ya más larga, a través de tu obra, de tus libros, etcétera, etcétera? Bueno, la pregunta me parece que es bastante clara.
Bé, i moltes vegades...
Com resisteix?
Sí, no, tothom està obligat a resistir. Són temps molt, molt terribles, perquè hi ha un divorci total entre el que podrien ser i el que són, no? Vull dir, quan un pensa al nivell de desenvolupament humà, tecnològic, científic, que podia eliminar molts dels problemes de salut, de gana que hi ha al món, de desigualtat, no? Només amb l'aplicació d'una racionalitat, amb l'ordre del món, l'ordre polític, i veu els resultats, que són una catàstrofe total, es queda... I llavors com funciona un mecanisme de salvació, no? I és aquest mecanisme, i és l'aparició de la ironia. I jo alguna vegada he definit la ironia com la... el reconeixement sentimental de la impotència de la raó. És a dir, quan tu veus que la raó hauria de ser l'instrument dominant i que arreglés tot això que ha parlat el Castellet, i veus que, a pesar de que és evident tot això, no aconsegueix, i llavors sentimentalment et declares quasi bé com un exiliat intern, com un exiliat d'aquest món. Però, clar, és un fals exili, perquè contínuament estàs provocat per participar i per intervenir i per dir el que penses de la història. El que seria necessari és el que fa el mateix Castellet, no? Això al final de l'entrevista. Ho reconeix, és que no pots perdre una cultura de la resistència, no? De pensar que el poder no està fet mai a la mida de la veritat social majoritària, no? I quan un poder és veritat per un petit grup de ciutadans que es beneficien d'ell, segur que està fotent amb un grup de ciutadans molt més grans que no és allà, no? És a dir, és aquesta diferència de votar entre el nord i el sud. Doncs això significa que el benefici del nord i la prepotència del nord implica la decadència, la destrucció, la degradació de bona part del sud, i que això no l'ha corregit el desenvolupament científic ni el desenvolupament tècnic.
A mi no m'agradaria que acabés aquesta entrevista sense parlar d'una vessant de la seva poesia que em sembla importantíssima, que és la poesia amorosa, la poesia eròtica. Vostè practica aquesta poesia, però és una poesia que té una doble dificultat, pel tema en si, i també perquè per un poeta en castellà poesia amorosa n'hi ha molta, però poesia eròtica és molt escassa.
Sí, i un escriptor en castellà pateix dues mancances importants. No existeix que literatura gastronòmica, pràcticament, és com si hagués un pudor de no reconèixer que es menja, i que es menja bé en alguns casos, i d'altra banda l'erotisme.
L'erotisme, no, plaers,
no. Hi ha poemes genials de, inèdits, que, no inèdits, vull dir, sense nom. Sense, Jaime Gil de Viedma té un poema anònim dedicat a un antic poeta que es va posar de Fraga, que era extraordinari, no? Perquè, clar, mai reconeixerà com a propi, no? Pere Quart tenia uns poemes eròtics anònims magnífics, no? Però tampoc s'han reconegut mai ni seran reconeguts. Jo he escrit poesia eròtica, però això no és un mèrit individual, això és un mèrit d'una promoció, la promoció dels anys 60, no? Que és la promoció de reivindicar al mateix temps el canviar la vida i canviar la història, però també canviar la vida, i que llavors lo del bolero de Machín de se vive solamente una vez, no? I que hay que aprender a querer a vivir, no? I és quasi bé, en dos versos està dit tot el vestir de vivir de Pavese, que són 400 pàgines. Doncs això va ser una reivindicació de la nostra promoció, que va descobrir el plaer, no? El dret al plaer, no? Que és una mica la metàfora que apareix amb el Marat Sade de Beix, no? El Marat, que significa la reivindicació de nosaltres, el col·lectiu, i Sade, que significa la reivindicació del jo, de l'individu.
Vostè sap quin és el llibre de capçalera de Jordi Estadella? S'ho pot imaginar?
No seran les memòries de Jota de Diagonal, no?
El convido a veure.
De Tito de Diagonal.
Sembla mentida, no?, parlar de llibres des de la barra d'un còctel bar, però té una explicació. La solució, com els llibres, al final, a l'última pàgina. Llibres que per mi han estat molt importants. Per exemple, aquest va ser el primer. Me'l feia llegir el meu pare quan tenia 5 anys. Són cartes manuscrites, són manuscrits per nens, manuscrites per a niños, que es deia que volien que fossin de gran amenidad. No ho eren molt avorrits, però servien per llegir. En Patufet, de 1916, va ser un llibre que a mi em va possibilitar començar a llegir en català pràcticament als 7, 8, 9, 10 anys, i que a més em va donar també contacte, doncs, amb la literatura que es feien aquí en aquella època d'abans, fins i tot, de la Primera Guerra Mundial. Jo sempre he estat un gran amant dels llibres que em donen una certa imaginació, i jo crec que ningú de la meva generació ha pogut passar de Julio Verne ni de llegir el Robinson Crusoe, aquí amb unes edicions francament divertides, Daniel Defoe, Ara els nanos se'ls hi fa llegir als col·legis. Jo no estic gaire d'acord, però al meu col·legi també ens feien llegir. I ens feien llegir Don Quijote de la Mancha. I a més ens el feien aprendre de memòria. A vegades el capellà, en plan de gonya, posava campeonísimo memorión, 30 línies en menos de 30 minuts. Fixa't quines pares. Don Quijote de la Mancha, de moment, almenys llegíem el Quixot. Aquí hi ha un llibre que m'agrada molt, és com una bíblia de l'humor, que es diu les obres del P.G. Woodhouse. És un home que té una relació molt divertida entre un senyoret, que es diu Bertie Wooster, i el seu criat Jeeves. I a mi em va servir molt per comprendre com es comportava un personatge que col·laborava amb mi a la ràdio, que es deia Tito B. Diagonal, i que jo no entenia el seu comportament. Gràcies al P.G. Woodhouse vaig entendre moltes coses. Finalment, un altre dels llibres importants és Opodel, el més important, un dels que més m'ha impactat, és en Galinde. La història comença a Euskadi, però es desenvolupa a la República Dominicana. I parlant d'això, permeteu-me, dos d'aquí, sisplau. I aquí ve l'explicació una mica de per què estem fent aquesta presentació de llibres dins d'un cocktail bar. En 1985, l'autor del llibre, Manuel Vázquez Montalbán, i un servidor de vostès, fèiem un programa de televisió, es deia Piano Bar, i el cocteler d'aquest bar del nostre programa era l'antic propietari d'aquest local de còctels, el senyor Josep Maria Gotarda, ara representat pel seu fill. Doncs bé, ell ens va convidar, mitjançant un amic seu que feia puros o cigars a República Dominicana, ens va convidar a una cata de puros. Aquest senyor, que es diu Juan Cerdán, ens va convidar a anar a Dominicana el dia que volguéssim i ensenyar-nos a l'illa, etcètera, etcètera. Vázquez Montalbán va dir, home, jo haig d'anar a buscar informació per un llibre i també vull publicar algun article sobre copa, cafè, puros, etcètera. Aleshores jo li vaig dir, si tu vas a Dominicana, el dia que vagis a Dominicana, jo molt de gust vindré per ser només fotògraf teu. I per mi va ser una experiència, jo crec que irrepetible, conèixer l'escriptor, conèixer fragments que estan aquí al llibre i que jo els he viscut en directe, testimonis en directe de les primeres persones, i després conèixer una obra que ha sigut l'obra més important, ha sigut Premi de Novel·la Europea, i jo crec que és una de les obres més importants de Manuel Vázquez Montalbán, que ell estarà molt d'acord amb mi. Es parla de política, es parla del PNB, es parla de l'FBI, es parla de dictadors com Trujillo, es parla de segrestos totalment il·legals, i tot és històric. Però fet, naturalment, amb aquesta màgia que Manolo Vázquez Montalbán fa que s'envoltin les seves obres i les seves novel·les. És gairebé una pel·lícula entorn d'un argument i d'un personatge. Jesús de Galinde. No se la perdin. Estem en un món de realitats a vegades que no són reals ni físiques, sinó virtuals, i llegir el que ens donava era l'aliment intel·lectual, l'aliment per fer que la nostra imaginació es desenvolupés, no tan sols volés i pensés en coses intangibles, sinó que pogués desenvolupar-se i crear a la vegada. O sigui, fer l'adoc necessari quan una persona és jove, de petit i fins i tot entrant a l'etapa d'adult, doncs de posar-hi a l'adoc per crear a partir de la imaginació, de la creativitat, que és el que des dels 90 ens falla pràcticament dins del món de les arts, dins del món de la música o dins del món fins i tot de la literatura. Avui en dia hi ha més mercat o tècnica de mercat que no pas creativitat, no? Hi ha més bestsellers que no pas llibres bons. Aquest és el problema. Per això és important llegir. Ay, qué bien la pasamos, ¿verdad, Manolo? Qué experiencia más agradable. Salud. Y por Galíndez.
Bé, doncs em sembla que hem de brindar per...
Sí, hem de brindar per Tito Villagonal i jo li sé... Va ser un viatge realment al·lucinant. Ens va ajudar molt un editor d'allà que es diu José Israel, que va ajudar també molt al Vázquez Rial per escriure Soldado de Porcelana, que és un personatge espanyol magnífic, el capitán Durán, I a Vargas Llosa per escriure Don Chivo.
La fiesta del Chivo.
Perquè era un home que coneix, havia estat quasi bé secretari general del Partit Comunista Dominicà i ara és més aviat Vargas Llosa, més aviat Vargas Llosista, no? Però és un home extraordinari que es va ajudar molt al material. I quan caminàvem pel carrer deia, mira, aquest segur que va ser un dels que van matar Galíndez. Ens va portar un carrer que es diu Jesús de Galíndez i diu, Balaguer li ha dado el nombre a esta calle Galíndez porque le conste que en esta calle debe vivir alguno de los asesinos y así cada día cuando se levanta y sale a la calle ve el testigo de su crimen, no? I, cosa, i una vegada ens va dir que un senyor que havia estat molt amic del Galíndez després l'havia traït i l'havia quasi bé desacreditat davant del Trujillo. És a dir, era un home gran, però que assistiria a la presentació del meu projecte davant de l'Institut de Cultura Hispànica, que em sembla que encara es deia així. O ja era de Cooperació Iberoamericana. I vam anar allà i aquest senyor va acceptar parlar. I va començar a parlar, molt bé del Galíndez, dient que tio tan collonó, tal i qual. I de sobte va començar a derrumbar-se poquet a poquet i quan estava a punt de caure, tots els altres, tots els del saló, estava ple, no feien res. Però en un jardí, l'aire lliure. I estava allò, vam córrer, el van agafar i va tenir una hemiplegia. Era un dels que havien traït. Galíndez tenia una hemiplegia a la mateixa República Americana parlant del llibre. I llavors el públic es va dividir en dos sectors. Un que va dir, esto es la traición, esto es la venganza de Trujillo, i l'altre part va dir, esta es la venganza de Galíndez. Però això és veritat, o sigui, això va passar en aquella sessió dins del discurs complet i tan complex de la novel·la. No? Surt a la novel·la, clar, per això ha dit Diagonal que va viure situacions molt curioses en aquesta
situació. Era aquesta situació de... Em diuen, tenim una trucada en directe amb una pregunta per vostè. Hola, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, qui ets?
Mira, sóc Gregori Luri, del Masnou.
Molt bé, encantat, Gregori. Endavant en la pregunta.
Mira, tinc un problema perquè he baixat, he estat buscant els llibres de poemes de Manolo Vázquez Montalbán i per la meva desgràcia el meu fill de 20 anys que s'acaba d'independitzar se'ls ha endut. I jo intentava buscar informació sobre la muchacha dorada. Aquella muchacha dorada que en els primers poemes apareixia sovint i a les primeres obres. Què ha estat d'aquella muchacha dorada? Sobretot per un poeta que al mateix temps que semblava que estava perseguint-la, estava contínuament repetint que el movimiento se demuestra huyendo. ¿Com se puede encontrar de esa manera la muchacha dorada? Y después quería ponerlo en un compromiso por la cerrona. Ahora hace 25 años que viniste al Masnou a leer tus poemas. Fue un encuentro absolutamente... todos los que estuvimos ahí lo recordamos con muchísimo agrado. ¿Sería posible repetirlo? Perdona la encerrona.
Bueno, gracias, Gregori. Vale. Bona nit. Bueno, primera pregunta, diu, la muchacha dorada, anem per parts.
Sí, és un dels mites que jo utilitzo als primers llibres de poemes i que segur que sortirà una altra vegada. Era aquella proposta de jove daurada que sortia... no solament al cinema, sinó que es tractava de reproduir la realitat, aquelles noies tan maques, roses, amb la pell daurada per l'estiu, eren un fruit de l'estiu, sobretot, no? I a la meva joventut, a la universitat, vaig trobar dos o tres, no? I també al cinema de Hollywood, segur, no? Però no era tampoc la dona californiana, era una cosa com més entre la mediterrània, en cert sentit, no? La dona daurada. Jo recordo com una dona daurada, i no era una perfecció física total, però era una dona amb un encant extraordinari, una companya meva de curs, que va ser una escriptora catalana que va morir prematurament, Elena Valentí.
Elena Valentí,
no?
Sí.
I moltes vegades, quan he pensat qui era per tu la dona, la muchacha dorada, doncs pots pensar en una Elena Valentí al setembre, no? Quan setembre. Tornava de la platja i tenia aquell color, i d'altres. La Rosa Regàs, en aquest moment, també pot representar aquest personatge, i dones d'aquesta edat a la meva joventut que reproduïen aquest model de quelcom de mitològic, no? I clar, un poeta s'inventa mites i per mi doncs, la muchacha dorada és un dels mites que jo utilitzo la poesia fins als dos o tres primers llibres.
Després ella parla, el conviden a repetir un recital de poesia al Masnou 25 anys després.
Això és completament a la seva disposició, perquè ja va dir el poeta que com al Masnou no hi ha res. No?
Després, vostè parla de la muchacha dorada. Hi ha una dama de àmbar, que vostè sí. No sé si és un mite personal o...
Sí, és un mite personal, que vaig escriure un llibre de poemes sencer que vaig perdre a Grècia. Perquè la policia em va agafar el pneumàtic perquè estava mal aparcat i llavors vaig anar a pagar la multa i quan vaig agafar l'equipatge el vaig ordenar i vaig deixar la carpeta amb tot els poemes, les proves, els canvis, els poemes que hi havia passat a màquina d'aquest llibre, i es veu que no em vaig adonar i quan em va arrencar el cotxe em va saltar, no vaig recuperar mai. I només em queden quatre poemes que havien sortit a Quadernos de Il·lustració Iberoamericana que publicava el Martínez Sarrión. I això era un altre mite, que era, ja no la muchacha dorada, sinó la dama de àmbar, era una malcasada. Era una malcasada en rosa, però malcasada. Llavors el seu color ja no era daurat, ja era el color de l'àmbar.
Tenim un e-mail que ens envia Jorge Checa, i diu, buenas noches Manolo, diu, parla'ns per favor de la influència de T.S. Eliot en la teva obra i en aquesta decisió de defugir la poesia confessional.
De la defugida de la poesia confessional.
L'influència d'Eliot.
Sí. No, Eliot, que és un poeta que com a ideologia no té res a veure més, que és
més aviat
catòlic, monàrquic i tot el que vulguis. A mi, en canvi, em sembla un magnífic bruixot del llenguatge, no? I d'una capacitat de convocatòria d'imaginaris i de capacitat d'això que deien abans del collage literari extraordinària, no? Una utilització de la mitologia surrealista i simbòlica al mateix temps, és una combinació de presurrealisme i simbologia. Bé, a més, un dels poetes que més m'ha impressionat com a poeta, eh? I per això, sobretot un llibre que es diu Movimiento sin éxito està molt influït, i el llibre té una clau completament contrària a lo que pugui pensar Eliot, de lo que mai ha escrit. És un llibre contra el perill nuclear, no? I està escrit a la presó de Lleida en torn a l'època de la crisi del Carib, que una mica més ens fiquem en una guerra nuclear mundial. Molt impressionant per aquella circumstància, no? Per tant, per mi és un poeta necessari, per explicar inclús una part de la meva evolució com a poeta. I el segon, que és...
Diu, com va defugir aquesta... la decisió de defugir la poesia confessional?
Sí, jo crec que, és a dir, un pot escriure un poema com Les nanes a la cebolla, de Miguel Hernández, quan li està passant, quan descobreix que el seu fill, que la seva dona, ell està a la presó i la seva dona està només menja cebes, i llavors el seu fill mama llet de ceba, doncs això pots escriure un poema dolentíssim, i en canvi al Miguel Hernández li va sortir un poema collonut, i segur que el va escriure en una nit, o en mitja hora, no? Trobar aquest gran poema confessional és molt difícil. Normalment els poemes confessionals són dolentíssims. Encara que no es pot rebutjar la poesia confessional, sempre que te n'adonis que és artificial. És a dir, un pot confessar la seva vida, la seva experiència, però segur que utilitza el Maria Moliner. Vull dir, entre la persona que sent la mort del seu pare i es posa a plorar o crida, o la seva mare i crida, i el poeta, que llavors tot això que ho ha sentit exactament igual, el posa per escrit, han passat 7 mesos i llavors tens l'oportunitat de consultar Maria Moliner.
Hi ha un e-mail de Carles Álvarez que demana, diu, ha escrit algun poema de tema gastronòmic? I acaba, continua, diu, li sembla que la poesia i la cultura del menjar són bones companyes? Anem al primer, ha escrit algun poema gastronòmic? Almenys...
Sí. Un que ha sortit en una novel·la que aquí a Espanya encara no s'ha editat, va editar un diari però no, que és, a França la van editar en una col·lecció de pecats capitals, i era la Gula, la novel·la, que era, es deia Confessions de Robinson ante un bacalao seco, i em sembla que allà hi ha un poema dedicat al bacallà. Aquí a Espanya no s'ha publicat encara, i més endavant la publicaré segur. S'ha publicat a Itàlia, Alemanya i França, aquí no l'he publicat encara.
Doncs esperant que arribin aquestes confessions del bacalao seco a Espanya, jo el convidaria a tancar aquesta entrevista llegint un dels seus poemes.
Ja llegiré un fragment curt de Praga, que és un llibre que en realitat parla de Praga, però també parla molt de Barcelona i de la història personal i coral de la ciutat. Nacer, nació, nacida, mi condición de rana judía en una charca de fondos construidos a mar, perder siempre más alta la bandera de la ciudad vencida. Lejos de mí, tan lejos, el abrigo de la historia y de la tierra criados, campesinos, emigrantes, marinos, calafates, náufragos, en blandos mares sin islotes, norte de brumas, brujas condenadas en su hoguera, sur de huidas. No escogí nacer entre vosotros, en la ciudad de vuestros terrores, en su sur vencido y fugitivo, mediocres estelas de hambre y olvido, fui sombra chinesca sobre los paredones donde me fusilaron tampones y recelos. Nací en la cola del ejército huido, me quedé a la luz del centinela y os pedí prestados aire y agua en barrios que os sobraban. Vencidos locos, mientras vosotros, vencidos locos, fingíais mares por donde llegarían príncipes ingleses y os llevarían con Praga para anclaros en limpios puertos del propicio norte.
Muchas gracias, Manuel Vázquez Montalbán, poeta. Gràcies per haver estat al Saló de Lectura. Fins una altra ocasió.
Gràcies.
I a tots vostès fem una petita pausa i tornem de seguida.